COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en COPE. És dimarts, és 8 de maig, el dia en què la ciutat de Tarragona s'ha quedat sense autobusos durant dues hores per la primera tanda d'aturades dels treballadors de l'empresa municipal de transport. Han parat de 10 a 12 i tornaran de 4 a 6, avui i dijous. Sense serveis mínims, els usuaris pateixen avui les conseqüències d'una vaga per reclamar millors salaris i millors autobusos, també. Avui l'EMT ha dit que faran una proposta que podria acabar amb el conflicte. Per cert, la votaran dijous. Un cop hagi passat la vaga, pot ser un pèl tard, no? Posem-hi música al dia. Tal dia com avui, un 8 de maig de 1970, veia la llum el Let It Be dels Beatles. There will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Farem el cafè amb l'arquitecte encarregat de supervisar les actuacions a l'església de Constantí, que demana un estudi acurat del subsol de la població. No s'ho perdin. Com cada dimarts, passarà també per aquí la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, i també a partir de la una agafarem la Nacional 240 per anar a buscar la recepta de la setmana que ve de la Glorieta del Castell de Reus i, com no, vindrà també la Leida Martí. A partir de dos quarts de dues, la Ruth Guerrero ens portarà més històries des del carrer, tot plegat en directe fins al punt de les dues, al 93.5, al Camp, 98.0, des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Continuarà el cel amb intervals de núvols. S'esperen pluges, ruixats ocasionals, sobretot al nord, on a la tarda han de ser bastant més forts. I amb tempestes tindrem avisos grocs encara fins al vespre, tot l'interior avui, per pluges i tempestes intenses d'uns 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures no varien tampoc gaire. Avui amb màximes potser una mica més baixes que ahir. Arribarem als 21 graus a Tarragona i al Vendrell, a Reus 23 graus, a Gandesa 25 i a Tortosa 27. El vent continua fluix, variable, amb tendència a bufar de sud durant aquestes hores centrals del dia.
Gràcies, Anna. Fem una ullada també a les carreteres. Normalitat a aquesta hora segons el Servei Català de Trànsit, però sí, els direm que una persona ha resultat ferida crítica després de patir un accident aquest matí abans de les 8 a la Nacional 340 al seu pas per Alcanar. El turisme hauria patit una sortida de via i posteriorment ha volcat. Com a conseqüència d'això, el conductor ha quedat atrapat a l'interior. Els bombers de la Generalitat l'han hagut de treure i l'han traslladat després a l'Hospital Joan 23, on continua amb pronòstic crític.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
A Tarragona, a aquesta hora, ha acabat la primera tanda d'aturades programades al servei d'autobusos per avui i per dijous. S'ha fet de 10 a 12. Els conductors de l'EMT hi tornaran de 4 a 6 de la tarda. No hi ha serveis mínims i afecta a totes les línies. Els conductors de l'empresa municipal de transport reclamen la millora de la flota i millors condicions laborals. Alguns usuaris s'han queixat de desinformació perquè no s'han posat cartells a les parades informant de l'aturada. L'empresa municipal de transport diu que està en disposició de fer una proposta per arribar a un acord que es podria tancar divendres, perquè ho votaran extraordinàriament el dijous. I atenció a aquesta, els Mossos han detingut a la Selva del Camp un home que presumptament hauria posat un anunci de feina buscant algú que espiés una excompanya de feina. El detingut va publicar, sembla, un anunci a un portal en línia oferint 300 euros a algú que l'ajudés a conduir i a vigilar una persona. L'anunci va superar les 200 visualitzacions i diversos usuaris del portal van denunciar el cas als Mossos, que van aconseguir trobar l'home amb l'ajuda d'un usuari que va pretendre estar interessat en l'oferta de feina i va fer d'esquer. Van quedar a una benzinera de la Selva del Camp i allà els Mossos van detenir l'anunciant que és veí de la localitat. L'home volia vigilar una excompanya de feina, no ha transcendit amb quina finalitat. Està detingut per un possible delicte de detenció il·legal en grau de temptativa. Avui declara davant el jutge. I encara en successos, els Mossos han detingut dos joves de 18 i 28 anys de Cambrils per un robatori amb força a una casa a Bonavista amb el mètode de la radiografia. Utilitzen un plàstic semirrígid per forçar l'accés als domicilis on la porta no s'ha tancat amb clau. Els lladres es van endur joies i aparells electrònics. Els Mossos els van trobar 11 dies després amb les eines que havien utilitzat. Recomanen, la policia catalana recomana tancar sempre amb clau les portes d'accés al carrer a l'hora d'anar a dormir i quan no hi hagi ningú a casa, encara que sigui per un breu període de temps. I més coses, les obres de l'Escola de la Rabassada de Tarragona començaran el proper dimarts. Ho faran després de 10 anys de negociacions. La maquinària arribarà al solar entre dimecres i divendres. Haurien d'estar enllestides per al curs 2020-2021. I encara a Tarragona, l'Ajuntament recepciona avui la plaça Corsini. Què vol dir? Doncs que a partir d'avui Fomento dona per acabats els treballs que li corresponen allà i és l'Ajuntament qui se'n fa càrrec. Ara hauran d'instal·lar mobiliari urbà i retirar les dues casetes d'electricitat del carrer Reding. Des del consistori diuen també que els marxants hi aniran a l'estiu, tot i la negativa inicial dels paradistes que tenen dubtes sobre si la ubicació els beneficiarà.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Encara a Tarragona, l'Ajuntament ha ofert als xiquets un pati interior del consistori per poder assajar. Ho ha avançat TAC 12. El pati interior acull ara mateix l'oficina de projectes d'urbanisme a l'edifici de la plaça de la Font. Aquest servei s'ha de traslladar a la Rambla Nova i, per tant, quedarà lliure. Els xiquets de Tarragona han convocat dissabte una assemblea general a la sala d'actes de l'antiga audiència per tractar el tema. I a Reus, l'Ajuntament tancarà el pressupost de 2017 amb un romanent de tresoreria de 4 milions d'euros. L'equip de govern ha tancat un acord amb el grup del PSC lligat a aquest superàvit, del que a aquesta hora estan donant més detalls en roda de premsa. Des del consistori diuen que aquest romanent de 4 milions és una mostra de la bona gestió i també diuen que volen arribar a grans consensos per determinar en què s'ha d'invertir aquest superàvit. Important impuls al turisme familiar a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, una inversió de 3,7 milions d'euros que financen els fons europeus de desenvolupament regional. Es destinaran a projectes de promoció de patrimoni, de cultura del vi, a la platja i una alimentació saludable o, per exemple, innovar en les experiències en família. Entre els projectes hi ha la creació d'una platja innovadora que permeti fer activitats durant tot l'any, la generació d'experiències al voltant de la vinya, diversificar l'oferta, incloent-hi els nens, o també la promoció de troballes a jaciments històrics de la Boella, el de la Canonja. La diputada de Tarragona lidera aquest projecte. Escoltem el seu president.
No és el mateix tenir talent de casa que tenir talent de fora. El de casa se sent més compromès amb la regió. I, per tant, tot aquest conjunt de valors se sumen i lliguen una regió que la fa més forta, més innovadora i més competitiva. Fixem-nos que quan parlem de les futures regions del coneixement, parlem d'això. De tenir capacitat innovadora i tenir capacitat de competir en un món global.
Un projecte destacat és el que lidera la Rovira i Virgili. Rebrà 291.000 euros per dur a terme la iniciativa Àpats Saludables, que vol millorar el consum alimentari de les famílies quan estan de vacances. S'intenta pensar als restauradors i a tots aquells que ofereixen menjar sobre els serveis que ofereixen i com tenir en compte les singularitats com al·lèrgens o celiaquies, entre d'altres. Gandesa té des d'aquest dilluns oficina judicial, és a dir, un sol jutjat de primera instància i instrucció amb funcions de registre civil i també de violència contra la dona. És una nova manera de treballar que permetrà donar millor resposta i atenció al jutjat cap als ciutadans i professionals. Un equip d'actuació prèvia ha posat al dia al voltant de 700 procediments que hi havia oberts. Una tasca important de la nova oficina és que permetrà impulsar l'expedient judicial electrònic. Així, es redueix l'ús de paper i es facilita també la interconnexió entre els diferents agents per evitar duplicitat de tràmits. I avui sabem també que David Bisbal s'afegeix al cartell del 44è Festival Internacional de Música de Cambrils. El cantant oferirà el seu concert el 4 d'agost i les entrades estan ja a la venda al web del certamen, que es farà del 26 de juliol al 12 d'agost al Parc del Pinaret. Passem la barrera de 2:15, ens aturem 2 minuts per la publicitat i continuem.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero si me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me he dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
A COPE Tarragona és l'hora del cafè.
Vinga, és l'hora del cafè al programa. Avui el prenem amb l'Enric Casanoves. Ell és arquitecte i l'aparellador encarregat de supervisar les actuacions a l'església de Constantí, que, com sabem, va patir uns desperfectes fa aproximadament 2-3 setmanes. Volem saber quin és l'estat actual dels treballs, què s'ha de fer també en el futur, per això el tenim a l'altra banda del telèfon. Enric, molt bon dia i moltes gràcies.
Bon dia i bona hora. Moltes gràcies.
Un plaer tenir-lo per aquí. Quin és l'estat actual dels treballs? Si està treballant encara, Constantí?
Bueno, en aquests moments ja s'ha conclòs el desenrunat i l'eliminació de tots els elements que van quedar suspesos arrel de l'ensorciament de la petita part de coberta. Per tant, podem dir que aquesta etapa de neteja de cascots i de desenrunat, lògicament de protecció d'elements patrimonials, escultures, figures, quadres, etc., tot això està ja finalitzat pràcticament. En aquests moments queda molt poca cosa, pràcticament res, i tenim la fase de desenrunat i neteja feta.
Molt bé. A partir d'ara, què és el que s'ha de fer, doncs?
Bé, tal com es va dir, i amb el mateix guió i plantejament, cal reposar una coberta perquè no entri aigua a l'església. Tot i que encara estem estudiant les causes tècniques que venen iniciada ja fa uns 2 anys, però més anteriorment amb l'aparició de fissures i que van concloure amb el tancament cautelar de l'església al culte per seguretat de les persones i, lògicament, aquest procés de fissuració tan important i de desplaçament de parets que ha afectat elements de l'estructura de coberta és el que s'està analitzant juntament amb l'anàlisi de l'estat d'aquests elements de coberta per trobar la solució més adient a garantir la seguretat de la coberta a futur.
Exacte.
Per tant, en aquests moments estem en aquesta etapa, acabant d'estudiar les causes per poder determinar solucions, si cal, d'emergència per millorar el comportament d'aquesta coberta i alhora reposar-la, tot i que l'església segueix i seguirà tancada al culte en tant en quant de tot aquest procés de fissuració que el municipi està patint, i és conegut i públic, que hi ha una sèrie d'edificis fissurats, doncs, en tant en quant no tinguem un estudi seriós i a escala supramunicipal o municipal de com geològicament s'està comportant el terreny circundant a l'església i del mateix municipi, no es podran prendre decisions més enllà de les que ara prendrem.
Per tant, aquest, vostè ja ho deia fa uns dies també, no? que era necessari aquest estudi i monitoritzar doncs, també què està passant amb aquestes esquerdes que afecten no només a l'Església, sinó també a altres edificis de Constantí. Aquest estudi, no, ho desconec, disculpi'm, no s'ha començat a fer o està en procés i és que és un procés molt llarg?
Miri, en el seu moment es van fer una sèrie d'estudis geotècnics sota el terreny de l'Església per conèixer qüestions vinculades a la geotècnia pròpia del terreny on es sustenta l'Església, amb una sèrie de conclusions i de comportament complexes d'aquests terrenys argilosos, amb problemes de canvis d'humitat, etc. Però no existeix un estudi seriós, tal com s'està fent a Barberà de la Conca, amb monitorització a temps real de les fissures del municipi. Recordem que a Barberà de la Conca hi ha una fissura d'uns 300 metres que travessa el poble i que es porta analitzant des de fa 5 anys per veure si s'estabilitza o no.
Sí.
Doncs a Constantí, evidentment, no s'ha iniciat un procés que jo ja he dit en alguns mitjans i públicament i tècnicament a tots els agents implicats, administració municipal, el propi arquebisbat, a la pròpia Generalitat, que cal, al meu entendre, un estudi a escala municipal del comportament d'aquestes fissures o del que representa els problemes geotècnics que produeixen aquestes fissures per entendre si és un problema localitzat o és un problema generalitzat que pugui tenir altres incidències i repercussions més enllà del municipi, com pot ser en el polígon petroquímic colindant, que entenc que està molt proper. Constantí és un municipi molt proper a la indústria petroquímica, pateix uns problemes geotècnics indiscutibles, són evidents, i això necessita un estudi seriós que implica la participació doncs, de geòlegs, d'arquitectes i de grups pluridisciplinars per entendre què li està passant al terreny arrel de qüestions que s'estan preveient com a possibles agents alteradors dels comportaments del subsol, com poden ser la implantació d'infraestructures viàries cap allà el 2010-2011, amb unes excavacions importants que poden haver tingut afectació, com també pot haver-hi hagut altres qüestions que poden tenir afectació i passen molts municipis, que a vegades hi ha pèrdues de xarxes d'aigua potable, etc. I, per tant, quan es parla d'un estudi d'aquestes fissures o d'aquest problema de comportament geotècnic, es parla d'un estudi pluridisciplinar de diferents fronts, geotècnics, geològics, d'aquífers, de comportaments de xarxes d'aigua potable i dels comportaments dels propis edificis. I aquest estudi no s'ha iniciat i jo entenc que convé iniciar-lo quan abans millor i, des del meu punt de vista, implica la participació de tots els agents implicats. És a dir, igual com està succeint a Barberà de la Conca, que hi ha una implicació de la pròpia Generalitat de Catalunya, del propi Institut Cartogràfic Generalitat de Catalunya, del propi Departament de Cultura i de les pròpies institucions municipals, etc, etc. I l'afegitó aquí al Constantí és que hi ha un factor importantíssim que no té Barberà de la Conca, que és que hi ha un polígon petroquímic que jo vull pensar que davant d'un problema geotècnic proper és important que la geotècnia pròpia o propera o la més propera o la situació geològica dels terrenys més propers al polígon petroquímic també siguin objecte de les actuacions preventives que puguin permetre dir una frase alta i clara de dir no tenim cap problema geotècnic que afecti el polígon petroquímic. Per tant, aquests estudis calen i són necessaris i ja vaig dir que caldria iniciar-los immediatament amb la implicació de tots els agents que tenen a veure en el territori i en el municipi.
I tant. Sí, de fet, l'alcalde de Constantí deia que escoltava molt atentament, no?, aquesta recomanació que feia vostè. No sé, suposo que es posarà fil a l'agulla, ho haurem de seguir de prop, no?, perquè no passi el temps, no?, que no resolgui doncs, aquest esfondrament que ara el passat 16 d'abril ens cridava a tots molt l'atenció, això resolgui aquest problema amb la coberta i la cosa no vagi a més, no? Esperem que s'hi posin de veritat.
Lògicament, els tècnics tenim que advertir de qüestions tècniques i pertoca a polítics i a representants d'institucions arribar als acords necessaris en el termini necessari com perquè es puguin emprendre accions preventives importants. Un estudi a escala municipal o supramunicipal d'aquestes esquerdes en el comportament geotècnic pot donar els primers fruits a un any vista, però es necessita monitoritzar tots aquests comportaments del terreny i establir hipòtesis de treball i poder establir doncs, què està passant en situacions cronològicament futures. No? És a dir, moltes vegades aquests terrenys poden tenir una estabilització depenent de la causa del problema i aquesta estabilització arriba a un punt doncs, que acaba i que bueno, doncs, ja ha passat i pot tenir a veure amb qüestions de canvis d'humitat o de nivells freàtics o d'aquífers del subsol. El cas de Barberà de la Conca sembla ser que és una fissura que té un moviment que encara no ha aturat i que els agents que ho estan estudiant, que al darrere hi ha un institut cartogràfic amb gent molt preparada i amb instrumentació d'última generació per analitzar problemes, doncs encara no ha acabat de tenir clar quin és el paràmetre de comportament i com i quan s'aturarà, però no té per què ser la mateixa casuística de Constantí. Podríem estar davant d'uns moviments del terreny que per altres qüestions o causes tendissin a una estabilització. I soc positiu en aquest sentit, pensant que si aquesta és la situació que es pot produir, minimitza molt les intervencions que s'han de portar a terme. Per contra, si aquesta monitorització o control o seguiment de fissures en edificis o en el propi terreny a temps futur, a un any vista o any i pico o dos anys vista, demostra que aquestes fissures no s'estabilitzen o tendeixen a un creixement, l'escenari és molt diferent. Per tant, com que els tècnics no podem informar, o crec que èticament no és correcte, doncs fer futuribles sense tenir la documentació tècnica que ho acrediti, en aquests moments el que cal insistir una, dos i tres vegades en que s'ha de posar en marxa aquest estudi. Qui l'ha de pagar? Doncs jo entenc que és un estudi que s'ha de financiar o finançar a través de les institucions implicades i en aquests moments doncs aquí ja estem parlant d'un problema a escala municipal i supramunicipal. És a dir, qualsevol intervenció consolidadora de les esquerdes de l'Església, que és el detonant d'aquesta situació darrerament en els mitjans, qualsevol intervenció en els fonaments de l'Església sense que es pugui tenir clar el comportament d'aquests moviments geològics a escala municipal podria ser posar uns diners en un sac foradat.
Exacte.
Aleshores, no hi ha cap paràmetre que permeti dir que es pot estabilitzar l'Església a futur sense tenir clar el que està passant a escala municipal. Per tant, a partir d'aquí, inclús, aquesta informació no només seria útil per intervenir l'Església, sinó per intervenir a tots aquells edificis municipals que tenen problemes o per prevenir possibles problemes en altres edificis. Per tant, aquesta situació geològica o geotècnica que pateix el municipi de Constantí sobrepassa la possibilitat d'actuació del particular o del privat, per exemple.
I tant. Sí, sí, sí. Doncs ens quedem amb això, seguirem la pista, no deixem sobretot això que deia, que no es perdi el tema, que no es posi una vena en aquest problema concret ara de l'Església i no es vagi més enllà. Pel que fa a l'Església, evidentment, com ho ha dit vostè al principi, feia dos anys que estava ja tancada per aquest problema d'esquerdes, això, un cop es repari aquest esfondrament parcial de la coberta, continuarà així, no? Evidentment no hi haurà cap canvi en aquest sentit.
Evidentment, en aquests moments encara estem estudiant totes les causes que han incidit en el problema de la caiguda d'aquest tram de coberta. I, evidentment, hi ha una part molt important d'aquests moviments, tot i que, ja vaig dir, que hi ha altres factors o causes coadjuvants o que han ajudat a que es produeixi aquest col·lapse. No? Aleshores, estem treballant per analitzar exactament la situació actual de la coberta i de la seva conservació intrínseca per poder actuar com calgui en aquella línia de dir hem pogut assegurar o assegurar adequadament o assegurar moderadament de forma convenient la resta de la coberta que roman dempeus.
Exacte, doncs l'Enric Casanovas és l'arquitecte i aparellador encarregat de supervisar aquestes actuacions a l'Església de Constantí. Li agraeixo moltíssim que ens hagi atès aquests minuts. Torni quan vulgui al programa, micròfons oberts.
A disposició de vostès quan els hi convingui.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Abre. Tarraco Arena Plaza te presenta El Barrio en concierto el próximo 9 de junio a las 10 de la noche. Vuelve a los escenarios para presentarte su nuevo disco, Las costuras del alma. Recuerda, El Barrio, el próximo 9 de junio a las 10 de la noche en la Tarraco Arena Plaza. Compra tus entradas en tap.cat y en jettickets.es.
Arribat el dia que estaven esperant, senyores i senyors. Jo sé que els fidels d'aquesta secció en què parlem d'alimentació saludable, de menjar millor, de dieta sana, ho fem amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. Dara, bon dia.
Sí, bon dia.
Dic que estaven esperant els fidels, estaven esperant perquè portem moltes setmanes dient sí, sí, tenim pendent parlar d'un nou capítol de l'etiquetatge.
Igual portem un mes així.
Portem un mes així. I jo sé que la gent...
És que serien temes.
Clar, ens liem, surt una notícia, passa això, senyores i senyors. Jo sé que la gent diu, què voldran dir aquestes de les etiquetes que no hagin dit encara? Perquè
ja,
aquí som
unes, o dels sucres. És que
unes maniàtiques, doncs, sí, senyors i senyors. Avui, a Dara, ens ajudaràs a identificar els
sí.
sucres en els etiquetatges.
Anem a veure, perquè és que és... Jolines, és molt heavy, eh? Que a vegades, és que l'altre dia em van enviar un etiquetatge d'un aliment que semblava que no portés res de sucre. Però és que, clar, és que a vegades el sucre no s'ha de dir. No cal que sigui sucre. La indústria alimentària té molts tipus de productes, però que són sucres. I llavors hem de saber una miqueta, quan fica això, quan veiem l'etiquetatge, això és igualment sucre i és un sucre afegit. Per tant, recordem que els sucres afegits és el que diu l'Organització Mundial de la Salut, que són aquells que s'han de limitar.
Mm-hmm.
El consum de sucres naturals no s'ha de limitar. I puc menjar fruita i la fruita porta fructosa.
Exacte.
I puc menjar un producte làctic, un iogurt, que porta lactosa una mica, però em porta, i no passa res, són sucres, la lactosa i la fructosa, però són naturals. Estan afegits, vull dir, no estan afegits perquè són de manera natural? Perfecte, no limitem consum. Però a veure, si tenim qualsevol producte que a banda del seu sucre natural li afegeixen, i després això consta en l'etiquetatge, sí, ho hem de saber identificar, quants grams porta i si m'estic passant o no, perquè sé que a partir dels 20 grams, 25, és dolent per la salut.
Això, recordem-ho, eh? Això és clar. La recomanació de l'Organització Mundial de la Salut, 25
sí.
grams
sí.
per persona al dia sí. adults.
I fan referència a tots els sucres que jo li pugui afegir en un producte o un cuiner li afegeixin un producte o l'empresa alimentària, l'empresa que es digui a la producció, li afegeixi un producte. I també... els sucs de fruita, sucs, que no pesa, sucs de fruita, tot i que siguin naturals, i la mel. Es consideren sucres afegits.
Imagina't. L'altre dia jo pensava en tu, que jo me'n recordo de tu moltes vegades, de fet, a vegades quan veig coses estranyes o menjo coses que m'ha comentat, jo li he escrit, mira, ara estic menjant això. Doncs no, vaig anar a comprar sucs, que a més vaig pensar tu, però vaig pensar, mira, Mònica, ja saps que la Dara sempre diu que millor la peça de fruita que el
sí.
suc. Però vaig anar a comprar sí, uns sucs que em venia de gust i al final vaig acabar comprant, no diré el nom del lloc, però vaja, un supermercat força conegut, que produeixen ells els seus productes. L'únic suc que només portava la fruita de la que en teoria era el suc era el de poma. L'únic, que era només poma. Que vaig pensar, bueno, anem bé. Si és només suc
Molt
de poma
bé.
I és només
no
poma, anem bé.
No hi havia ficat sacarosa, nèctar,
No, ni nèctar de res, ni sirope de res, només poma. Tots els altres no vaig saber desxifrar exactament a banda de nèctar o la fruita que deien, que era tota la resta de coses,
clar.
No? Bueno, vaig acabar comprant el de poma.
Crec que la poma no és una peça de fruita molt dolça. Bueno, no dolça com altres, no? Com pot ser, per
no
exemple...
No porta menys, sí.
Sí. I com, per exemple, l'abracoc o
el
préssec,
no?
Sí. Llavors, costa igual trobar-ho el suc de poma 100%, a no ser que sigui aquestes marques biològiques, que siguin molt, molt concretes. Costa
doncs,
una mica.
Mira, ja et dic, eh? Vaig posar-me allà a mirar i vaig
sí.
dir, un que porti només el que en teoria I hauria de portar.
I també costa molt trobar sucs que no portin concentrats o que no porten sucres afegits.
Sí, sí, sí.
Tot i així, has de saber que el suc de poma, la fructosa que porta aquesta poma, ja es considera sucre lliure. O sigui, que sigui, encara que sigui 100% poma,
uh-huh.
aquest sucre que puguis trobar en aquest suc ja es considera sucre lliure, perquè l'impacte que té sobre la nostra salut és... Vamos, pràcticament igual que la sacarosa, o sigui, que el sucre de taula, i no com el de la peça de fruita, que la peça de fruita té la fibra, té els minerals i té les vitamines que no té el suc.
Per llavors, tant, sempre millor la peça de fruita, ho sabem, eh?
Sí, però bueno, sé que tu vas alternant...
Alterno, sí,
que
per no avorrir-me.
Això ja està bé, veus? Això és un pro de salut. O sigui, igual, abans no ho sé, Mònica, però feies cada dia suc, i us ara en pro de salut faré ocasionalment el suc.
Vaig variant.
No te'l treus a la teva dieta, bueno...
Vaig variant per no avorrir-me.
Almenys, molt bé, però almenys ja fas millors eleccions alimentàries.
Sí, sí.
Aquí és la qüestió.
Clar, i miro molt més quins compro, que això també és una cosa, no? Que això és important.
Molt bé,
clar.
Sí. Molt important.
No? Que porten i que no.
Molts disgustos.
Exacte. Doncs vinga, anem a les etiquetes. Va, a veure,
sí.
El sucre normalment no es diu sucre, així per posar-nos-ho fàcil.
Sí. I a més, en un etiquetatge nutricional, o sigui, si tombem el producte, que trobem? A la llista d'ingredients i l'etiquetatge nutricional, vale? Per cada 100 grams de producte, que és, segons la llei, com ha d'anar especificat. Què ens hem de fixar en l'etiquetatge nutricional? Llavors s'especifica carbohidrats, proteïnes... Quan mirem carbohidrats, sempre estaran especificats els sucres. Què hem de saber? El que ens hem de fixar és que, quant de grams porta de sucre aquell producte? I, a més, no només quants de grams, sinó en els ingredients consta que porta sucre. És a dir, jo si tinc un iogurt, per exemple, un iogurt natural sense res, blanc, em ficarà carbohidrats tant, sucre 2 grams. I dic, ostres, llavors, com sé jo si és un sucre afegit i, per tant, no recomanable, o és el sucre natural, que és la lactosa del iogurt? Me'n vaig a la llista d'ingredients i llegeixo els ingredients. Si en aquests ingredients consta llet, fermentada i res més, llavors és que són els sucres naturals.
Vale.
Però, clar, i consten en l'etiquetatge nutricional, perquè en la composició del producte ja està.
Ja, sí, sí.
La composició porta lactosa, per tant, és normal. El que no seria ja, seria alerta, és que veig aquests sucres, me'n vaig a l'etiquetatge nutricional i llegeixo, pues, que porta, exemple, llet fermentada, segon ingredient, sucre. Tercer ingredient, i aquí ja entrem en com es pot dir aquest sucre, no? Xarop o sirope de blat de moro.
Això és sucre?
Sí, o també fructosa. La fructosa afegida és també un sucre afegit.
Uh-huh.
No? La paraula mateixa, no? Jo li poso un producte a un iogurt, per exemple, li poso fructosa, a què bé cuento que el iogurt porti fructosa? Ho utilitzo com a sucre afegit. Per tant, alerta. Què més? Sirope de agave. És molt famós. Estic en castellà perquè normalment
sí,
els
sí,
productes
sí.
estan en castellà. Però aquest tipus de xarop s'ha extès moltíssim, com que tingui propietats saludables, i realment continua sent un 98% sacarosa, en sucre de taula i sucre pur. Dextrosa. La paraula dextrosa també és sucre. Compte. Què més? Melaza.
Sí.
Compte
sí, sí.
també, tot en productes naturals, en productes integrals, que sembla que hagin de ser més saludables, però que
exacte.
Molts d'ells porten sucres afegits en el seu ingredient.
Té una connotació, això ha de ser una cosa natural.
Exacte.
La melaza, sí, sí, sí.
I dius,
deu estar bé.
Vale, com la mel. És natural? Sí. Es pot consumir a tutti pleni?
No.
Vale? Clar, a veure, una cosa que sigui natural, però natural no és equivalent a saludable, recordem. L'arsènic també és natural.
Mm-hmm.
No vull comparar amb el sucre amb l'arsènic, a veure, igual se m'ha anat una mica aquesta, ja? Però m'entens que moltes vegades els productes naturals també poden ser no saludables.
Clar, tot en excés, al final, és evident que ho hem de... No? S'ha de controlar. Però bé, no, estem dient que hi haurà productes que porten tot això. Vull dir que al final sumem aquest un i altre i un altre, que per separat no haurien d'estar malament, però quan
exacte.
Ho posem tot junt és un excés. No?
Exactament. No estic dient no en podem menjar.
Clar.
Ni l'Organització Mundial de la Salut diu no en podem menjar. Diu fins a cert límit, però no sigui contraproduent. Vale? Què més podem trobar en etiquetatge que indiqui alarm és sucre? Nèctars, com hem comentat abans,
sí.
tot el que sigui nèctar és un concentrat de sucre, en aquest cas de fructosa. Sacarosa és el nom que rep el sucre de taula, el nom químic, entre cometes.
Sí.
Almíbars o almíbar.
Tachan.
Ja sabem tots que l'almíbar de la fruita és fruita amb aigua plena de sucre per conservar, però aquest almíbar bueno, no deixa de ser pues, això mateix, sucre, no?
Sí, sí.
Què més? Compte també que moltes vegades s'utilitza maltodextrines i dextrines per endolcir o per tenir un cert tipus de gust dolç. Què és una maltodextrina o una dextrina? Realment, les maltodextrines no són sucres. És un producte, són un carbohidrat complex. És a dir, aquells carbohidrats com la pasta, la patata, l'arròs, el llegum...
Sí.
Vale? I ara, per què ho dius, llavors, això que ha de ser un senyal d'alarma? Doncs perquè aquests carbohidrats, tot i que siguin carbohidrats, maltodextrines i dextrines, s'utilitzen per afegir-los en productes i la seva absorció és molt ràpida. Com un sucre, no com una patata o com un arròs, i més si són integrals. La seva absorció és molt ràpida i en context d'abús també poden ser no relacionats amb un factor de salut. Pensa que les maltodextrines i les dextrines sí que són molt utilitzades en el món de l'esport, que ja en parlarem en un altre moment, que poden tenir molt bon efecte, doncs, però a nivell de pràctica esportiva, i de pràctica esportiva més i més intensa. ¿Vale? Però ara estem parlant d'allò que trobem en l'etiquetatge afegit. Les maltodextrines i les dextrines...
Compte, també, no?
Compte, sí. Mm-hmm. I què més? I la veritat és que poca cosa més, si hem parlat de, sobretot això, xarops, concentrats, nèctars, siropes, fructosa, de manera afegida, sacarosa, el sucre, que és la paraula més coneguda, però ja veuen que el sucre com a tal pot agafar 1.000 noms en la llista d'ingredients.
Exacte.
Jo animo els nostres oients a anar desengranant aquests ingredients, perquè moltes vegades, doncs, això és per coneixements, no? No tenim prou coneixement de quantes substàncies són sucres i no se li diu sucre.
Exacte. Doncs és molt interessant, perquè al final això sumem, jo faria això ho havíem proposat, creo que facin l'exercici els que no ho vam fer, de sumar una mica, allò fins i tot de manera aproximada, la quantitat de sucre que prenem, i això no vol dir no, jo és que me'n poso, al cafè no me'n poso, o em poso mitja cullerada al cafè amb llet, no, amb tots els productes que acabem consumint al llarg d'un dia, que ens en faríem creus de vegades, depèn de la dieta que portem.
Tinc alguns pacients que em diuen ara, és que jo el sucre... els fico només una cullerada petita en el cafè. La meva recomanació és, pots acabar no fent aquesta culleradeta? Sí, doncs perfecte. La fas, que són 2 grams de sucre al dia, no passa res.
No passa res, exacte.
No siguem tampoc alarmistes. Uh-huh. Mai donem un missatge alarmista, sisplau, perquè entrem ja en el... Bueno, no? Amb...
Sí, que no s'ha de ser apocalíptic. No, però... però és veritat que sí que hem de mesurar la quantitat de sucre, perquè com diem, hi ha molts productes, que, i això ens ho has comentat tu, doncs el gall dindi, el no sé què gaire, acaben portant sucre i dius,
i això
per què he de consumir jo sucre amb això, si no caldria,
llegim
no?
Els ingredients, important.
Llegim els ingredients. Sí. Per cert, al WhatsApp del programa, que ens poden enviar etiquetes i el que vulguin, 672 65 35 34, ens fa notar un oient, que el tinc aquí davant el WhatsApp, jo el vaig mirant, que tenim pendent parlar de productes diurètics.
És veritat.
Propera setmana.
Perfecte. Propera setmana
poso deures.
Molt bé.
Doncs sempre la Dara la troben a la seva consulta de mani hora, que no sigui que enganxi l'hora que està aquí. Bruma Clínic, carrer Marquès de Montoliu, 14 de Tarragona. Un plaer, que tinguis
igualment,
molt bona setmana.
Igualment.
Vagi bé.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Doncs amb això arribem ja a la una. Els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres hi tornem en 5, amb més coses.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
Donde las dan...
Eso me parece bien.
Las toma.
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
Fin de semana, Steven Seagal, Vengador y Venganza Ciega. El sábado y domingo por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Ciudadanos adelantaría al PSOE si mañana se celebrasen elecciones. El PP volvería a ganar, aunque con los de Albert Rivera pisándole los talones. Todo esto según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Alberto Escalante.
El PP sí se deja otros 2,3 puntos, pero con un 24% seguiría siendo el partido más votado. Ciudadanos recupera 1,7 puntos en intención de voto y con un 22,4 se coloca en segundo lugar, a poco más de punto y medio solo de los populares. El PSOE cae hasta la tercera plaza, se deja otro punto y con el 22% ve como Unidos Podemos le recorta la distancia. Los morados suben 6 décimas hasta el 19,6. El trabajo de campo se realizó entre el 1 y el 10 de abril, es decir, días después de que comenzara la polémica por el máster de Cristina Cifuentes, pero antes de su dimisión. Desde principios de año la tendencia se confirma. El PP acumula una caída de 4 puntos este 2018. Ciudadanos sube 5, el PSOE pierde 2,2 y Unidos Podemos recupera 1,1.
Los tres bomberos sevillanos de la ONG ProNate volverán este jueves a España. Ayer fueron absueltos por la justicia griega de un delito de tráfico de personas. Por Herrera en COPE acaba de pasar uno de ellos. Quique Rodríguez insiste en que, a pesar de todo, volverán a dedicar su tiempo a las labores humanitarias.
Esto continúa, ¿no? Esto no ha acabado. Siguen llegando personas. El flujo migratorio ahora es mucho más denso por el Mediterráneo central. Se van encontrando cuerpos flotando, ¿no? Si vas al Mediterráneo. Con lo cual, lo que nos impulsó sigue a día de hoy, ¿no? Por ejemplo, que podamos aportar nuestro granito de arena, nuestro conocimiento, nuestra formación en rescate acuático, allí está.
Y te cuento que en 590 playas españolas ondeará este verano la bandera azul. España mantiene así el liderazgo con este galardón, con una novedad. Se estrena Madrid, Belén Miguel.
Así es, una de cada 6 banderas azules que ondea este verano en el mundo lo hará nuestro país. España lucirá en total 696 banderas azules, 590 en playas, 11 más que el año pasado, 101 en puertos deportivos y 5 en embarcaciones sostenibles. Una de las grandes sorpresas ha sido que Madrid, en concreto el Pantano de San Juan, también se hace con uno de estos galardones símbolo de excelencia. En el extremo contrario, la playa de la Barceloneta, que pierde esta calificación. Por comunidades, es la valenciana la que tiene más playas con bandera azul, 132, seguida de Galicia con 109 y Cataluña con 101. Andalucía ocupa el quinto lugar, aunque es la que más enseñas gana, 7. La que más pierde, Galicia, tiene 4 menos.
Y hay más noticias en este martes 8 de mayo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Hay novedades en la operación antiyihadista desarrollada en España y Marruecos. Hay 5 detenidos, 2 terroristas han sido arrestados en Lorca, en Murcia, y en Abadiño, en la provincia de Vizcaya. Los otros 3 han sido detenidos en Marruecos. Formaban parte de la estructura de propaganda del Daesh e impulsaban la estrategia del grupo yihadista para cometer atentados en España y en Europa. Los detenidos en España tienen 21 y 33 años y son de origen senegalés. Te hemos contado la encuesta del CIS. Hoy también se ha publicado el barómetro sanitario de 2017. Los españoles puntúan con un 6,68 a la sanidad pública española. Es la nota más alta, por cierto, de los últimos 10 años. Entre los puntos a mejorar, los tiempos de espera para obtener cita con el especialista. Y un apunte más que llega desde Granada. La Policía Nacional ha detenido hoy a 23 personas por su presunta relación con el fraude en el servicio de audioguías de la Alhambra. En su mayoría son empresarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
En el espejo de hoy habláis de sacerdotes entregados a su vocación hasta el punto de dar la vida por ella.
Sí, hasta el derramamiento de la sangre. Desde que empezó este año han sido asesinados 14, un promedio de 1 cada 8 días. En muchos casos son verdaderas ejecuciones, a veces junto al altar, delante de los propios fieles. Es el caso del padre Mark Ventura en Filipinas, que acababa de terminar la misa. En este caso se trataba de una advertencia para los sacerdotes que se atreven a defender los derechos de los indígenas contra la prepotencia de las empresas mineras. Pero en otros casos, pues los curas son víctimas de intereses económicos o de la violencia sectaria. La región que encabeza la lista, no vayas a creerte, no es Medio Oriente, sino un país de tradición católica, como México. Matan más los narcos que el Daesh. Sabemos poco de estos pastores entregados hasta dar la vida, así que les vamos a dedicar nuestra apertura en el espejo.
Pues estaremos desde luego muy atentos a este tema que nos cuentas y todo lo que nos contéis en El Espejo en media hora aproximadamente, José Luis.
Gracias, hasta luego.
Y en los deportes, el Leganés anuncia el fin de la era Garitano, José Luis Corrochano.
El club madrileño ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que Asier Garitano no va a seguir la próxima temporada en el Leganés. Garitano cogió el equipo en segunda B, lo ascendió a segunda, luego lo ascendió a primera y esta temporada era la segunda en la máxima división. Mañana se va a despedir a las 12 ante los medios de comunicación, parece que en una decisión tomada por él mismo. El Leganés cerró ayer además la jornada perdiendo 3-0 contra el Levante en casa. Mientras tanto, el Levante ha anunciado que Paco López va a ser su entrenador para la próxima temporada. Paco López ha dirigido 9 partidos, 7 victorias, un empate y una derrota. Resaca arbitral del Barcelona-Real Madrid. Se ha conocido hoy que el colegiado Hernández Hernández, que pitó ese partido, va a arbitrar este sábado el Deportivo Villarreal. Y a esta hora Zidane contesta preguntas sobre las polémicas que dejó el partido antes de jugar mañana un partido aplazado contra el Sevilla.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs apa, que estem ja ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240 i, com sempre, des de Lleida cap a Tarragona i des de Tarragona cap a Lleida. Aquí tenim a Tarragona.
Ah, la Mònica Carrasco. Ja et pensaves que no hi seria, eh?
Mònica.
Aquesta por no te l'acabo de treure, eh?
He de fer aquell toc-toc i algú, eh?
Sí. Com estàs, Ricard Álvarez?
Molt bé.
Bé?
Molt bé.
Tens gana?
Sí, a més ja t'ho vaig dir ahir. Nosaltres estem de setmana de festa major, eh?
És veritat que Lleida és festa major aquesta setmana.
A veure, la vius diferent.
Perquè saps que divendres no has de treballar, no?
Bueno, a part d'això, que també està bé, però tens un munt d'activitats, el temps clar. Pel ruc...
Com
bueno,
sempre,
és l'habitual.
Cada maig, clar. Però això de saber que el divendres, no? Que a més cau en divendres, enguany.
A més
ja
cau en divendres, que jo ho dic, les festes les hem de moure totes, o a dilluns o a divendres.
Ah, això fa molt temps que ho diuen i no ho acaben de fer. Sí, sí, mira, el meu cuiner també diu... el nostre cuiner, vaja, d'avui, diu que també.
Clar, i a més, si vols, ja per afinar més, a dilluns sempre. Les festes haurien d'estar
sempre.
Perdona,
és que això ho han proposat moltes vegades, els governs consecutius, i ningú acaba de fer, eh?
No.
Però
ho diuen, però no ho fan.
Sí, no ho fan. Mira, et presento avui el cuiner que tenim aquí a l'estudi, és l'Antonio Escaño, de la Glorieta del Castell. Antonio, què tal?
Hola, bon dia.
Antonio,
bon
què tal?
Dia,
bon dia.
A tu també t'aniria bé, no,
I
les
tant,
festes?
I sí. Dilluns.
Una festa entremig de la setmana, de veritat que no, que no.
No, però divendres o dilluns no aniria malament.
No sé si a vosaltres us canviaria la dinàmica això o no.
Bueno, jo crec que aniria bé, perquè...
Sí. Clar, perquè vosaltres, en el teu cas, tanqueu els dimarts, clar. Per això avui pots venir cap aquí.
Ah, clar, per tant, perfecte, sí, que el dilluns sigui fes.
Perquè faríem un pont llarg, dos dies, unes festes estupendes.
Perfecte.
El món de la restauració costa, agafar dos dies festius
seguits. I tant. A més, és una mica allò, és desagraït, entre cometes, no? Perquè
sí,
cap de setmana,
sí,
festes,
va,
però bueno.
És com es feia
dins. Bueno, escolta, a veure si es posen les piles, els que ho han de decidir, això, eh? Mm-hmm. Que ja remenen massa la perdiu. Escolta'm, Antonio, amb què venim avui? Que tenim gana.
Bueno, jo crec que... Sí.
Jo tinc gana.
Molt bé, pues, bueno, com estem en temps de faves, jo faria unes faves, no?
Perfecte, faves, és veritat.
És
temps
sí, sí.
De
és
faves?
Temps de faves?
Sí,
sí i pèsols, i... Sí.
Veus, això no ho sabia, Ricard.
És que saps què passa? Que ara, com que és veritat, vas al supermercat i trobes de tot l'any...
Ah.
Acabes
bueno,
perdent clar. La noció del que és la
bueno,
temporada
ara,
o no, eh?
Sí, bueno, ara és la bona temporada de
faves,
eh?
No,
s'acaben pràcticament les carxofes i...
El nostre nutricionista sempre diu que per anar bé s'ha de menjar el que toca cada
clar.
Època.
Sí.
Encara que trobem de tot, el cos també té una memòria.
Exacte, no,
sí,
no,
sí,
és
sí,
veritat.
Sí, jo crec que sí, s'ha de menjar al seu moment.
Uh-huh. Doncs a veure.
Doncs vinga, amb què ens sorprens?
Però, bueno, jo faria unes faves tipus la catalana, no? Mm. Que a mi m'encanten i, bueno, molt, m'agraden molt. A mi m'agraden molt les faves, de totes maneres, no, però així m'encanten, eh?
Doncs vinga, a veure.
A més, amb això de la botifarra que porta i tot això, ostres...
Ai, Antonio, no, per favor, no m'ho facis, això.
Sí, ja està, jo i tot també tinc gana. Ja,
tu rai. A veure, doncs, què necessitem, evidentment, faves.
Però, bueno, per unes 4 persones, jo crec que uns 3 quilos i mig de faves,
sí.
Una vegada, doncs, una pelades, diguéssim, quedaria aproximadament 1 quilo i mig,
Va? Perfecte.
Si les podem agafar una miqueta més tendres... millor, no? Uh-huh. Que no tan grosses, no? Perquè llavors bulliran menys rato, no? Tardaran menys rato. Llavors, bueno, agafarem uns 3 quilos de faves, unes 3 cebes tendres,
sí.
Un manadet d'alls tendres,
molt bé.
Una fulla de llorer, 2 rametes de menta o herbabona,
perfecte.
Uns 4 trossos de botifarra negra, que sigui bona, A mi també m'agrada posar-hi la blanca, no? Però hi ha molta gent que la blanca no, però jo li poso 4 de negre i 4 de blanca.
Ah, combines,
eh?
Molt bé.
Jo
mira, sí, amb botifarra blanca no sí. Ho havia vist, això. Sempre i... és amb negre, no?
Sí,
normalment.
Amb negre, però bueno, jo també li poso, eh? Si el del puesto que coneixem és... sabem que fa una botifarra negra bona, també la farà blanca, també.
Ah, segur, perfecte. Bona. Doncs a mi combines sí. M'agrada, vinga.
Llavors, també jo li poso uns 200 grams per 4 persones, potser és una miqueta massa, però bueno, queda bé, de cansalada aviada, eh?
Perfecte.
Llavors la cansalada aviada, talladeta tot a deuets o a tiretes, com vulguem, no?
Uh-huh.
Mig got de vi ranci o moscatell, mig got de vi blanc i mig gotet d'aigua.
Perfecte. Eh? Tenim tot preparat. Tenim Tens tot preparat, Ricard?
Sí, sí. I a més veig que és potent, això. Eh?
Sí, home, sí. Clar. Un polsim de pebre negre, també li podem tirar, i la sal, evidentment. Eh?
Avui va molt bé, perquè a Lleida, no sé com esteu, aquí tenim una mica núvol. Ricard.
Bueno, igual.
Sí,
igual.
Doncs avui sí, sí. És un plat que ve
sí,
de gust,
sí,
eh?
Sí, tant,
no
tant.
Fa gaire calor, sí que ve de gust.
Molt bé. Però, bueno, comencem. Jo posem en una bona cassola,
sí.
Posem un raiget d'oli d'oliva, tirem la ceba tendra una vegada talladeta fineta, els alls tendres també, talladets, la fulla de llet del llorer i la cansalada aviada. Fem una miqueta de sofregit i llavors li tirem les faves. Una vegada estigui rosadet, no cal que molt. Abans de tirar-li les faves, jo m'he deixat un ingredient que jo m'agrada tirar-li per canviar-li el color, també, i una miqueta de sabor, que és una culleradeta de pebre vermell.
Ah, molt bé.
No fa falta que sigui el de la vera, perquè el de la vera té un gust molt fort i canviaria el que és el sabor de les faves,
Vale, això és important,
Sí, sí, sí.
I el de la vera no el tiraria. Molt el de la vera,
és molt bo el
sí.
De la vera, però no li tiraria el de la vera, Li tiraria un... pebrot vermell, molgut, doncs normalet,
Bueno,
una culleradeta. Llavors, això ho remenem una miqueta i li tirem les faves, Li donem un parell de toms, també, i llavors és quan afegim el que és el vi ranci, o moscatell, el mig gotet d'aigua i el mig gotet de vi.
Uh-huh.
Deixem evaporar tot això, ho tapem, també. Posem la sal, posem la pebre i ho deixem, que bulleixi. Aproximadament uns 30 minuts. Una vegada està... que toquem que les favetes ja comencen a estar quasi al punt, llavors és quan tirem les botifarres, i la menta, i remenem amb cuidado, anem remenant. I jo crec que en 10-15 minutes més tenim les faves ja, però escolta'm, boníssimes.
Ai, escolta, és que ara no podia ni parlar, anava podem... a dir alguna cosa i no podia perquè m'ha agafat allà.
Ho podem anar provant i rectificant de sal, evidentment,
La botifarra t'anava a preguntar com la poses. Bueno, això una mica allò desmigadeta
no? No, jo tallaria 4 talls i una miqueta doblets,
Grossos, allò que no
sí,
que
sí,
es faci
que
gaire.
Que ens obri.
Molt bé.
Que ens obri.
Les faves suposo que si n'agafem d'aquestes que són més petitones trigarà menys
a
fer-se, no, això?
Sí, jo calculo que si les agafem d'aquestes mitjanetes, que no, tampoc no cal que sigui allò tan petit, perquè, clar, com també és petit, més cartes, però, bueno, si agafem... si, també les podem comprar pelades, evidentment, que avui dia també les fan pelades, I llavors ja calculem, però penseu que, clar, de cada mig quilo, aproximadament han acabat... que és el que necessitaríem per una persona, en acabat quedaran, no res, la meitat.
Clar.
Perquè merma una mica, no?
Doncs escolta...
Però és un plat, senzill de fer, no cal que t'estiguis al damunt contínuament, i boníssim.
I de tota la vida, tradicional, a més no poder.
I és molt important, jo dic que és molt important la botifarra blanca i la negra, És molt important que sigui bona, que és el que donarà el toc final a tot el plat.
Que important el carnisser, la carnissera
sí,
de confiança.
Sí. Exacte. Si coneixem una botifarra negra, jo en aquest cas o gasto la de casa Borrull, ho puc dir, o una de Riudecanyes, que aquest senyor també ho fa molt bona.
Que sàpiga, que
no,
jo dic perquè...
Està clar que la matèria prima ha de ser bona, no t'espatlla el plat.
Exacte.
I a més que tenim la sort, no?, que aquí a Catalunya, ostres, doncs tenim una tradició d'embotits, de botifarres, que és boníssima.
Jo compro, hi ha un plat que feia amb aubergínia, i m'envien una de Girona d'un senyor que es diu Can Ruart.
Sí.
La millor botifarra blanca de Perol que m'he menjat mai.
És que a Girona en saben,
I la vaig provar i em vaig guardar la marca. I llavors, sí, en sèrio, de veritat, I aquest any, abans que s'acabés l'any, aquest hivern, l'he fet, aquest plat amb aubergínia i botifarra d'aquesta, i el vaig trucar. I... perquè és que ho vaig comprar i quan la vaig provar dic,
espectacular,
tinc que fer un plat amb... sí, el vaig tocar i li vaig dir, escolta, boníssima.
Doncs
li vaig enviar les fotos del plat.
Doncs mira, Ricard, això és senyal de confiança, que sàpiguis que quan anem a
molt
la Glorieta del Castell, el control de qualitat és exhaustiu,
No. Home, a mi podem discutir moltes vegades la forma de fer un plat que sigui més bo o més dolent, però la qualitat
Això sí, està assegurat,
això,
eh?
Això sí que no.
Dono fe, sí, dono fe sí. d'això. Doncs ja sabe, no sé, ara et suposo que evidentment a la Glorieta tenim plats amb faves, perquè si és temporada, això sí que també ho portes a rajatabla, Antonio. O sigui que, Ricard, plaça del Castell
jo
número 2 de Reus.
Jo ho vaig a provar primer i després ja ho provaré a casa.
Jo t'aviso. Sí,
com sí, sempre, ja.
Com sempre, plaça del Castell 2, a la Glorieta, vas a veure l'Antonio, que això és èxit assegurat, eh?
Molt bé.
Antonio.
Gràcies, Antonio.
Gràcies. Gràcies igualment a vosaltres.
Que vagi bé.
Fem bon una pausa, jo em recupero.
Sí, vas a buscar una mica de pa, no?
Sí, sí, sí.
Fins ara.
Las familias de verdad siempre se dan cuenta de que no han cogido las llaves justo cuando cierran la puerta. Por eso necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mapfre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con los tecnoprecios del Corte Inglés, serás el primero en descubrir la inteligencia artificial de los televisores LG Super UHD NanoCell.
Aprovecha las ofertas de lanzamiento con hasta un 15% de descuento en el Corte Inglés.
Además, hasta el 31 de mayo, llevándote uno de estos televisores, te regalamos otro, también con inteligencia artificial.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Desde Iberdrola es un honor ceder la palabra a una de las mayores expertas en gestión del ahorro en electricidad. Nuestra cliente, María Diez.
Imagina que cambia tu día a día. Pues coges tu móvil, abres la app de Iberdrola Clientes y cambias también las 8 horas que más te interesan para ahorrar. Fácil y cómodo.
Iberdrola ha creado la solución definitiva para ahorrar. Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Tú decides cuándo pagar menos. Más de 800.000 clientes ya cuentan con un plan a tu medida. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Teo, ¿tienes que ensayar a la hora de la siesta?
Mañana tengo examen.
Esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento.
Si estás pensando cambiar de casa, es el momento de hacerlo. Porque con el precio de la hipoteca variable BBVA sin comisión de apertura, te costará menos decidirte. Consulta condiciones en nuestras oficinas o en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Vinga, Ricard, estem ansiosos, no? Perquè la setmana passada no la vam veure
no.
I ja aquest dimarts, no? Ja falta alguna cosa, eh?
Sí.
A mi em falta.
A més, jo aprenc molt.
Clar, ja ho sé, ja ho
vocabulari
sé.
Vocabulari de tendències noves, de
tots,
hipsters, hipsters i...
Prepsters.
I glebsters i... Bueno,
tot.
No me'n recordo de cap, però...
Tot.
Després ho explico i quedo bé. Sí, sí. No
però,
sé el que dic,
no
però...
No només tu, eh? Aprenem tots, perquè ella és sabidoria amb cames. La Leida Martí, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia a tots.
Bon dia.
Com us he trobat a faltar, de veritat.
Escolta, com es deia aquella paraula d'agafar les jaquetes d'hivern?
Ai, és veritat. El glam... Com
glamster?
Era? Agafar les jaquetes, els tallavents...
Ah,
tot això
sí,
que ens vas explicar.
Glamster.
Glamster. Veus, jo ho vaig dir bé.
Glamster, eh?
Pues sí. Em van dir, escolta, sí que ja en tens de com.
Glamping.
Ah, glamping.
Com camping.
Bueno, no, és que el glam, perdoneu, el glamping existeix. És una tendència que, precisament, als càmpings de Tarragona... es practica i força. És aquest fer càmping, però amb glamour. No pensis amb la tenda de campanya que t'has de muntar tu, amb la cosa... No, no, no.
Te la munten.
Ho fan... És una cosa molt...
Però això ja no és anar de càmping.
Que sí, que sí.
A veure, perdona.
Això ja no és anar de càmping.
Ara m'acabes de quedar gelada.
A veure, nois, això no m'ho estic inventant jo. Això existeix, es practica i és un negoci fantàstic.
I com vas de càmping amb glamour? Amb una tenda de campanya.
És que no són ben bé tendes de campanya. Són més bungalows, és una cosa més treballada.
I escolta, et venen a obrir el llit i et posen el llit i tot.
Com sou?
Dic, que fortes. No sabia que Carolina Herrera ara també es dedicava a fer moltes tendes de campanya. Va passar amb els cotxets i tot, dic, no sé.
No esteu gens al dia, perdoneu que us digui, però això es porta molt, és tendència. Us ho dic en sèrio. Vosaltres, perquè, bueno, jo, per exemple, perquè jo no sóc d'anar de càmping, però si hi hagués d'anar, doncs preferiria una cosa així.
Doncs no t'ho recomano, Mònica.
Per què no? Ho has provat?
No ho he provat, però si has d'anar a fer... Si has d'anar de càmping, has d'anar de càmping. Amb la nevera i el gel a dins.
I te fiques la rasta enganxada al cap, també.
Sí, tot. Si ho fas, fes-ho bé.
Bueno, va. Us he de confessar
que alguna vegada he anat a càmping.
No passa res.
I passes calor i els veïns al costat s'aixequen abans d'hora que tu. Sí, és molt bonic.
Molt guai.
Bé, fet aquesta oda al càmping que acabem de fer, que ens disculpin els companys de càmpings de Tarragona i de Lleida.
De veritat, correcte. No, bromes a part, ho recomano.
No, que sí. I per anar amb nens és molt interessant, també.
És la natura i descanses, desconnectes. Exacte. Més si no tens cobertura.
Exacte, això és la clau. Això és la clau. Sí. Avui en dia jo busco això cada vegada més. Però bé, a veure, amb què vens avui? Perquè hem parlat de les tendències que tenim per aquesta primavera en la que ja estem dins i estiu, i ens falta una cosa importantíssima per completar els looks, no?
Les sabates.
Aquí hem tocat el moll de l'os, nois.
Sabates.
A veure, les sabates. Tenim diverses tendències així més remarcades, ¿vale? O sigui, bueno, sabeu que en principi de temporada sempre faig com una repassada de 3-4 programes de tendències allò a saco paco, però bueno, no passa nada. Uh-huh. ¿Vale? Un dels que a més fa temps ja que s'està començant a parlar, etc, és el blanc. Sí. Feia anys que no veiem sabates blanques i que eren tendència unes sabates blanques.
Tota la raó.
Doncs, a més, a part de blanques,
sabates
venen...
Sabates de dona, dius?
Sí, de senyora. Sí, home, sí.
Ah, no sé, per noi no.
No ho sé,
he buscat. Sabata, però amb bamba sí que n'hi ha.
Sí, clar, la bamba sí.
Les tenis aquestes, no?, que es diuen.
Sí, les Stan Smith, que encara es porten, i sí, les Converse.
La bamba blanca sí, però parlem de sabata, sí, sí, sabata.
Sabata. Sí, a més, també es porta retro. Mm-hmm. Hi ha un cúmul entre els salons sandàlies retros i blanques. Molta tendència. També podem començar a introduir-ho a principis ara que estem de maig, per exemple, amb una botina d'estiu, que també queda molt mono, vale? Talonet més aviat de 4 dits, no massa més alt, i pues això amb el blanc impolut. Fàcil de combinar.
Sí, no sé si ho dius massa convençuda.
Bueno, no sé.
És que jo l'estic veient la cara, jo ja li noto quan hi ha una tendència que a ella l'emocione o no. I veig que el blanc amb sabata no t'està emocionant, Aleida.
No, bueno, jo no. Generalment el blanc, per exemple, l'he portat amb una espardenya.
Això sí. Espardenya, bamba, sandàlia, fins i tot, però sabata així tanca. Sandàlia
no.
Tampoc, eh? Ai.
Sandàlia tampoc, la veritat. Més aviat m'he tirat més cap al plata. Per exemple, no tindre el blanc. Heu tirat més cap al plata.
És complicadeta, la sabata blanca, eh? Hem d'anar amb una mica de compte.
Et marca molt, perquè, clar, en principi l'estiu tens molta tendència de portar colors superclarets. Clar, què passa? Que si no després portar un tot el look blanc, a més, és bruta, la sabata, el color blanc és un color brut.
Home,
vull dir,
sí,
és
complicada.
Sí, o sigui, realment, quan portes blanc és per portar-lo impolut. Si no és que tu vols l'efecte contrari, com per exemple amb les bambes, no? Uh-huh. Però, clar, portar blanc als peus, ostres, les has de portar supercuidades, perquè si no queda de marranito. Saps?
Bueno, per tant, Putinella no n'és partidària, però com és molt professional, però, bueno. I la tendència és, ella ens diu, sabata blanca es porta, ara ja a gust del consumidor. Més tendències en sabates.
Més tendències. Continuem treballant el que són les sabates destalonades, en punta i en tres ditets de taló. Això és una tendència que a mi m'agrada molt, la veritat.
Sí,
perquè és còmode. Ostres, ja era hora que no fos allò, els talons aquells de 15 centímetres, no?
Però tu fixa't que hem fet un aleluia perquè és còmode.
Sí.
I el calçat hauria de ser còmode com a norma, no?
És veritat.
Sí, hauria de ser còmode com a norma, clar. Vull dir, a veure, jo sempre ho dic, sabata còmoda és aquella que és incòmoda per la butxaca. Vale? Així de clar. En canvi, aquesta tendència, per exemple, amb un pressupost mínim, és còmoda per tothom. Vull dir, no fa falta gastar-te 200 euros amb una sabata de 15 centímetres de taló on porta la part de davant acolxadeta, que tu no te, quan camines no se te carrega el peu. Clar, perquè això és un art, també. Uh-huh. amb un pressupost baix de 30-40 euros podràs portar una sabata de taló amb 4 dits de taló que la podràs portar tot el dia i no et suposarà un suplici, vale, el fet de poder portar taló. I després jo trobo que és un avantatge realment molt grossa, no sé.
No, això és veritat que és un contrasentit que diguem, per fi una tendència de sabates còmodes, no? Que això ja ho dèiem ara quan fa ja, què, un parell de temporades fins i tot o més, que la sabatilla, no? Que la bamba ha pres un protagonisme increïble, no? Per noia i per noi.
Sí,
no?
Perquè fins i tot s'estan començant a veure bé a treballar en oficines. El que és la combinació de traje i bamba s'està començant a veure molt bé en oficines. Amb els homes ja està bastant més formalitzada que amb les dones, perquè, bueno, no ho sé, suposo que pues, bueno, per cultura o per inculcació de tendències, però bueno, ara jo crec que hi ha aquest mig pas dels tres dits de taló, que el trobo còmode.
Molt bé, per tant, destalonada amb punxa, tancada, acabada amb punxa, i tres ditets de taló.
Sí.
Perfecte, apuntin, que això ho començaran a veure si no hi és ja tots els aparadors d'aquí res. Què més?
Les sandalietes planes, però aquesta vegada entren molt en tendències satinadetes, amb la tela satinada o de raso. Clar, bueno, una altra tendència còmoda, molt estiuenca, divertida, en les quals no hi ha un sostre en colors i aplics, vale? O sigui, és un tipus de sabata per poder disfrutar i poder combinar amb el que més us agradi.
Molt bé.
També.
Però més aviat amb colors clars?
No, jo, aquest tipus de tendències, al ser una sandalieta plana, jo les he vistes i les he estat o sigui, mirant per comparar a veure si potser n'hi ha alguna que despunta una miqueta més que una altra, i realment no, pots arribar a ficar-li, com que és raso, o sigui, és tela, vull dir, al final fins i tot pots aplicar-li les últimes tendències en colors forts, com és l'ultraviolet i el verd. El verd gespa, que
aquest
també és
gespa
groc,
que es porta tant, ja ho saben, no?
I el groc
també.
Sí, jo crec que
mira la Mònica, com treu els apunts.
Clar, perquè els tinc aquí, és que m'ho poso aquí, de quan ve cada setmana tinc un paper que da Leida, vaig apuntant. Si no, de què? Retinc jo tota aquesta informació.
Bueno, aquest tipus de tendència també, perdona Mònica, que estaves a punt de dir alguna cosa, ens permet també, per exemple, si anem a algun event molt especial o alguna cosa i volem donar un toc de diferència, forrar la sandàlia amb el mateix tipus de tela que portem al vestit. Aquí també ens permet jugar i fer un dibuix molt xulo amb els total looks, que també es porten tant, i trobo que és una cosa molt divertida amb la que jugar i poder utilitzar amb events així més puntuals, clar.
Molt bé, doncs així, llibertat total, ja veus, Ricard, o sigui, de colors
bé.
I ha dit una cosa important, també d'aplics, o sigui, de complements, aquí vindria segur l'aplic de brilli-brilli que hi vulguem posar.
Les perletes.
Però cal. Perletes.
Sí que cal.
Sí.
Sí?
Sí que cal, sí.
Els aplics mai són suficients.
Però sí, és veritat, la perla també com a complement en sabata n'he vist molta, darrerament.
Entra sí, moltíssim. Tal com l'any passat eren sobretot els pompons amb els flecos, aquelles sandàlies que pujaven per damunt de les cames,
sí.
No en recordeu?
O sigui, pompons l'any passat a tot arreu,
A tope. Pues aquest any, pues mira, toquen les perletes.
Molt
més
bé.
Natural.
Molt bé.
No?
Doncs no sé si n'hi ha alguna més, ara tenim temps per una.
Vale, dos superràpides.
Sempre
vale,
em fa el mateix.
Superràpides. Les ugly shoes, que continuen en tendència, sí, Valencià que va fer molt de mal amb aquelles crocs en plataforma i 1.000 quilos de coses, i després també tenim, que no podia marxar sense dir-ho, les de brilli-brilli, les glitter.
Tota la sabata de brillantons?
Sí.
Tota?
Sí,
en plan Dorothy del Mago de Oz?
Sí, tant sigui amb sandàlia, tant sigui amb estileto, plataforma, sense plataforma... Buah, aquí podem fer la combinació que vulguem. Brilli.
Ah. T'ha quedat clar, Ricard?
Ja
sí.
Doncs ja,
per passar desapercebut.
Sí. Això mateix. Qualsevol cosa menys passar desapercebut.
Si tu vas de nit i t'enfoquen amb una llum...
Jo les veig, totes les tendències que m'has dit, les veig totes viables, menys aquesta dels ugly shoes, o sigui, del sabata lletja, aquesta sabata amb una plataforma molt exagerada, no?
Això
no m'hi acabo de trobar.
Bueno, al final també se consideraven les ugly shoes les Bickerstone. Aquelles també estan considerades ugly shoes, però bueno, segons en quins contextes te les puguis arribar a posar, encara són xules. no sé, jo crec que és com el que deia el Ricard la setmana passada, que te van introduint la tendència i al final la trobes guai, doncs pues això, sí. Amb les ugly shoes, el mateix.
És que clar, amb aquest nom que tenen...
Clar, doncs ja saben, ara és moment de fer neteja de sabates de l'any passat, és veritat, és el moment, abans de comprar, sempre això, sempre s'ha de fer, no, Aleida? Fer neteja del que tenim,
sí, mirem el que
les que estan bé, les que no, i les que són tendència, que segur que tenim alguna que podem aprofitar aquest any.
Sí, a més, com que recuperem bastanta tendència de finals dels 90... També
podem... doncs hem de buscar l'armari de la iaia,
sí.
Vale, i de la mare, i de la tieta. Sí, sí, busquin. Molt bé, doncs Aleida Martí, gràcies, com sempre, és un plaer.
A vosaltres,
adéu,
un petó, adéu.
Doncs Ricard, hi ha feina a fer,
Sí, ja hem parlat de colors, de prendes, de calçats...
No sé, què vindrà la setmana vinent, és que és sempre una incògnita, això.
De banyadors, ja.
Aviat tocarà. Aviat tocarà, que en això també hi ha tendències,
És curiós. Jo l'aguanto, un banyador l'aguanto 3 o 4 anys,
mare,
però
Déu,
ja veig que hi ha gent... ja veig que hi ha gent que cada any ha de mirar a veure quin color i quina forma es porta.
Doncs mira, que t'està escoltant i m'està fent senyals ara amb els ulls. Sí, Aleida, Aleida, ja sé que vindràs aviat amb banyadors. Que et vagis preparant, em diu.
Vale.
Ricard, escolta, acaba de passar-t'ho molt bé,
Igualment.
Vinga, adéu.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
En cuestión de pinturas, algunos solo pueden ofrecerte precios bajos. En Matoga te ofrecemos calidad, precio y servicio. En cuestión de pinturas, no lo dudes. Matoga. Matoga, 30 años ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Te esperamos en Tarragona, Reus, Camclà, Vilaseca y Cambrils.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona Parking para nuestros clientes.
Catering El Castillo del Grupo El Álamo le ofrece todo lo necesario para cualquier evento. Bodas, banquetes, convenciones. Disponemos de diferentes localizaciones para realizar sus celebraciones con todo lujo de detalles. Desde el más pequeño hasta una amplia variedad de menús ajustados a su presupuesto. Para que usted no se preocupe de nada. Para cualquier evento, Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Informes en el 977-8460. 2240, Catering El Castillo, del Grupo El Álamo, carretera de Montblanc, en Alcover.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible, solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio, hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés tienes lo mejor de las mejores marcas.
Y con el 70% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, pañales Dodot Activity Extra o Sensitive, distintas tallas y formatos, comprando dos. La segunda unidad sale a 6,75€.
Lo mejor de las mejores marcas en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Alimenta tu vida.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero se me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Su sentido de la justicia tiene... un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
Donde las dan...
Eso me parece bien.
Las toman...
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
Fin de semana, Steven Seagal. Vengador y venganza ciega. El sábado y domingo por la noche, Cine sin cortes en 13.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
There is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. 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 Yeah, there will be an answer. Let it be.
Doncs amb la nostra cançó del dia enfilem la recta final ja del programa d'avui i sí, no els ha fallat, evidentment, com a persona de paraula que és, ella tots els dimarts aquí, Ruth Guerrero, què tal? Bon dia.
Sí, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, encantadíssima. Tots els dimarts, excepte aquells que siguin festius.
Això, això mateix, perquè dimarts passat no hi vam ser ni tu ni jo.
No, és cert, però era força major, eh?
Era força major.
Aquí estem, eh?
Aprofito per dir, mira, ara que m'ho has fet ben i bé, aprofito per dir que la setmana vinent, la que no hi serà, seré jo. Seré jo, i la Ruth tampoc, perquè la setmana vinent els deixarem en molt bones mans, això sí, amb els companys de COPE Catalunya, amb el Pepe i la Montse, durant uns dies, eh? Jo he d'anar a passar la ITV.
Sí, pobra. No, ja l'escoltaran, que vindrà com nova, eh?
Vindré com nova. Sí, una setmana de descansar la veu m'anirà molt bé. Per tant, jo tan aviat com pugui, de veritat, eh? Tan aviat com pugui, torno ja aquí a fer programa, però de moment els deixo en molt bones mans, això ja m'he assegurat jo, que el Pepe i la Montse se'n recordin dels oients de Tarragona.
Doncs ja està, ja ho tenim.
Que si no ho havia dit encara i ara hi he caigut. Dic, mira, la setmana vinent jo que em posin falta, eh? Però bé.
No, ja veuràs que de seguida estarà aquí la Mònica. De seguida està. Bé, mira, jo avui, abans de que marxis, saps que et vull fer un regal?
Ai, bueno, m'has portat flors.
Sí,
m'has portat flors.
Literals, per això, perquè aquestes coses que jo tinc, dic, no vull que marxi aquesta setmaneta sense que tingui el seu regal. No, dona, me les han regalat per tu, eh?
Ah, que bé, que bé.
Per què? Perquè jo he estat en un concurs, vaja, un concurs a Exposició Nacional de Roses, aquí a Reus, que sempre el fan. Saps quina edició era? La 71 edició.
71, eh?
Sí, 71 edició.
Saps que he tingut la sensació amb el concurs aquest que és una petita joia realment, que li hem fet poc cas?
Doncs sí.
En general, eh?
Sí, és cert. I jo m'he proposat, dic, mínim, anem a la clausura, que ha estat aquest dilluns, i mirem com passa la gent. Quina gentada hi havia el darrer dia per acomiadar-se.
Sí?
Déu-n'hi-do, quina gentada, sí. Jo, parlant amb el seu comissari, amb el Rafael Mestre, em deia, no, és que potser han passat 5.000, 6.000 persones durant aquests 3 dies d'exposició. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, i tant.
Sí. O sigui, avui estic enganxona, eh? He dit Rafael Mestre i no, i és Rafael Ferrer, eh? Déu-n'hi-do, com estic.
Però passa a les millors famílies, eh?
Sí,
no pateixis,
estic enganxona, no que si no el Rafael em dirà, no, Ruth, t'has equivocat.
Deixem-ho en Rafael. Rafael està bé, no? Doncs Rafael, disculpes per haver-te rebatejat, eh? I ens perdonaràs.
Sí, doncs mira...
Què t'ha explicat? A veure.
M'ha explicat, saps quants exemplars s'han exposat aquests dies? 3.000 exemplars, eh? A la platea del Teatre Bartrina i al hall del Centre de Lectura, ni més ni menys. Ha sigut meravellós això de caminar per tots aquests passadissos. I jo doncs, l'he volgut preguntar per la seva història, per com es du a terme, per quants anys ha passat està passant com a comissari, que m'ha dit que són 23 anys.
Mare de Déu, Déu-n'hi-do.
Escoltem-ho, que no té pèrdua.
La primera es va fer abans de la guerra, llavors del 39 al 48 el centre va estar tancat i el 49 quan se va tornar a obrir, des de llavors fins ara s'ha fet exposició. És un hàbit. Nosaltres ens trobem que enguany ha fet calor, fred, vent, pluja, ha fet de tot. Hem tingut una primavera típica, diguem-ho així. Llavors hi ha rosers que encara han de florir. Hi ha rosers que estan bé, però enguany potser és un palet més fluix que l'any passat perquè la temperatura ha influït molt. O sigui, estem condicionats sempre pel temps. El temps mana molt, perquè aquí tot és cultivat al camp. Els pagesos, o la gent que té xalet, planta rosers, una cosa o una altra, i li fa goig, té 50, 100, 200, 500 rosers, i llavors cull i ho porta aquí.
És veritat, això ens ha afectat aquest temps estrany, no? Aquest canvi climàtic, això deu ser cosa del canvi climàtic, sí. Jo no l'entenc, però...
Doncs sí, qui tingui rosers ho sabrà, que enguany ha costat, això, i sobretot ho comproves amb les roses de Sant Jordi, a mi m'ha passat enguany, que no m'han durat gaire.
Mira... jo també, a mi alguna sí, depèn, suposo sí? que hi ha de tot i de per famílies. Sí. N'hi ha una que m'ha... Jo em vaig recollir unes quantes, allò al final, entre el pare i tal, acabes fent... Home, no massa, però alguna,
sí,
més d'una.
Sí.
I n'hi ha una que m'ha aguantat molt, molt bé, i les altres dos, als dos dies ja no tenia cap gràcia.
Sí, deu ser d'això, no? Que potser és el que diuen, que ha faltat aigua, llavors potser és aquest el tema. Bé, el Rafael ens ha ensenyat molta coses. He sigut una privilegiada, com sempre dic, m'ha fet una visita doncs personalitzada, no? I hem trobat moltes coses a l'exposició, ell ens ho detalla.
Aquí tenim les composicions que fa cada persona, sempre amb flor cultivada per ells o no comprada. La flor comprada no l'acceptem. I llavors el que fan és la imaginació, fan córrer la imaginació. I a dintre hi ha les taules on hi ha la flor tallada, la rosa flor tallada, després les miniatures i les poliantes.
Molt bé.
Sí. S'ha de dir, jo l'he volgut també incidir en això, perquè ens parla miniatures, poliantes, però escolta, que... això és tot un diccionari de flors. Què és cadascuna? Coneguem-les.
La miniatura, la rosa és molt més petita i no creix més. La poliante és una flor que no és ben bé rosa, no és la rosa clàssica, però és una flor que fa moltes roses, o moltes flors. El roser creix...
Mira, no, està bé l'aclariment, te l'agraïm, perquè jo crec que molts ens havíem quedat així...
Sí, és que...
És que ell és un expert.
Sí, el Rafael em començava a dir poliantes, bueno, ahir que veies tan bé, aquest dilluns. Llavors vaig pensar, no, això no ho entenc jo, no ho acabo d'entendre. Què és poliantes? Què... I sí, al final ens ho ha explicat molt bé, que per cert jo li vaig preguntar si ell presentava, i em va dir que ell, com a bon concurs, no pot presentar-se.
Ah, no, però si és el comissari no pot.
Dic, però potser les porta per exhibir-les. Tampoc. No. Re de re. Acabem amb el Rafael, aquest bloc, com si diguéssim, perquè ell ens ha volgut dir aquelles roses que són especials, aquelles que tenen nom.
Nosaltres tenim una rosa que es diu Centre Lectura, que la vam crear nosaltres. Aquesta és el Verbia. El Verbia va ser un noi de la junta d'aquesta casa que va tenir un accident fa 8 anys. I vam crear una rosa amb el seu nom. Amb motiu del 150 aniversari del Centre Lectura, fa 12 anys, vam crear la ciutat de Reus. Aquesta rosa l'han portat a Colòmbia perquè allà la temperatura i tot permet fer molta rosa. Aquí hi ha la millor rosa, perquè té la fulla més neta, l'arròs, el copull, està més ben tancat i més ben proporcionat, i aquest és la Pau Casals. Nosaltres tenim un conveni amb l'Ajuntament del Vendrell, ens dona un premi per la millor rosa Pau Casals, i a la vegada ells donen un premi a la rosa Ciutat de Reus. Ells la tenen i ells premien aquella, i nosaltres premiem aquesta.
És que són roses molt importants, no?
Uh-huh. O sigui... I tant. I les veus, i encara, tot i que aquest dilluns era el darrer dia, s'ha de dir que la flaira, aquest olor que tenen, inconfundible, no el perdien, No el perden, tant és així. Tot i que estiguin una mica de cara cap avall,
sí,
encara el conserven. I la veritat que és esplèndid, Ja dic, esplèndid. Això és una petita selecció, ens ha dit, perquè penseu que de classes n'hi ha infinites. Jo he buscat, saps quantes classes de roses n'hi ha?
Sorprenent, no tinc idea.
Que es coneguin? Més de 30.000.
30.000? De veritat?
Això és el que he trobat. No sé si els oients saben d'una xifra diferent, que ens la facin saber.
Que ens ho diguin, és interessant, la varietat.
Sí, s'ha de dir que aquests dies, a més, hem vist rosers per tot arreu, pels aparadors de les botigues de Reus, i és això, que s'ha arribat un conveni amb l'Ajuntament. A canvi, l'Ajuntament, com enguany estem, que Reus és la ciutat de la música, doncs s'ha posat música també aquest esdeveniment. esdeveniment, eh? O sigui, aquests dies s'han pogut disfrutar d'aquests espectacles també musicals. Però el que sí, amb qui hem estat són amb alguns dels expositors, en concret amb una, per això m'he equivocat abans de cognom, que és l'Araceli Mestre. Ara sí, eh? El mestre apareix aquí. Ella fa 22 anys que és expositora.
Es porten aquí i o sigui, brillen, no?, les flors. I és una cosa que, des del dia que comences, que han acabat cada any, repeteix. És com una mena de, no sé, allò que tens que agafar quan fumes, no?, que no pares de... Que vols un vici. Els collim, els cuidem tot l'any, perquè a partir d'avui ja són meves, les que tinc a casa, no?, però fins ara eren d'aquí, eren del centre de lectura. I les cuidem i les portem aquí. De premi sempre en tenim, no? Si no és el primer, és el desè, però sempre n'hi ha un de premi. I cada un dintre les seves possibilitats, perquè n'hi ha persones que són grans, que no se'n poden cuidar. Jo tinc un clima allò on visc, que el clima no és gaire, vull dir, fa fred, més que aquí a Reus. No estic descontenta, vull dir, estic contenta com hem quedat.
Bé.
Fixa't, eh? Sí, l'Araceli en sap i molt. Ella és de Duesaigües i té més de 500 rosers a casa seva.
Quina meravella, escolta. Té una visita, l'Araceli.
Sí, i tant que té una visita, s'ha endut el quart premi enguany. Saps quantes roses ha exposat? 90.
Déu-n'hi-do.
90. Sí, 3 de cada classe, eh? Com si diguéssim, eh? O sigui que això, entre ells, entre els expositors, el que fan és també donar-se consells, eh? Perquè de vegades hi ha alguna que no floreix o el que sigui, doncs es demanen per què aquest tipus no m'ha florit enguany.
Ah, és que aquí la sabidoria, no?
Sí, també els hi regalen. El centre de lectura els hi regala un roser. Enguany l'Araceli ha pogut portar florit el que va rebre l'any passat.
Ah, molt bé, que maco, sí, no? Sí. Allò és una manera de tancar el cercle.
El cercle, i tant. I també el que ens ha volgut fer l'Araceli és mostrar-nos doncs, aquelles sensacions que té quan hi va, les veu, i quan les veu la gent, les seves roses.
Ara ho he vist, perquè fins ara no ho havia vist, doncs molt contenta, perquè miren, les odoren, les fotografien, vull dir, contenta. Tindre una cosa que a la gent els agrada, perquè fins ara jo ho cuido per mi, durant tot l'any ho cuido per mi. No penso en... Només hi pensem 2 mesos abans o un mes i mig abans. Ai, les roses que no tenen poncelles, ai, les roses. Però bueno, a mi m'encanten, és una passió que ja en tenia i a partir d'aquí he vingut aquí i he anat adquirint més passió per elles i clar, he anat augmentant.
Sí, l'Araceli el que farà és que continuarà presentant-se, ella m'ha dit, eh?
Home, aquesta és la idea, no?
No sé, el que també faran els visitants és això, que cada cop que han visitat l'exposició o una edició hi tornen, ara ens ho diuen.
Precioso, sin palabras, cada año venimos. Como somos socios del centro de lectura, pues cada año venimos. De rosas, que hay muchas muy bonitas. Las que hay allí de 3 colores me han gustado mucho a mí personalmente.
Cada año primero visitamos las que hay fuera y miramos todas y luego aquí pues vemos y podemos hacer alguna foto chula. Y...
Todas, es que todas. Yo es que las flores, yo creo que si se muere una planta lloro más que si me lloro, se muere. Me chiflan. En cuanto me entero que están aquí vengo, en el orden, todo.
Molt maca, molt bé, com sempre. Què destacaria? Bueno, president, senyor Joan Gabaldà. Durant molts anys, bueno, pues participava a les roses, a les poliantres i als pitiminis i tenia, mira com va dir el president del centre de lectura, ha tingut més de 150 premis al llarg de tota la trajectòria de tots els anys que ha vingut. I li van fer un reconeixement l'altre dia molt bonic, que em va emocionar molt, molt maco.
Però cada any, si puc, vinc a veure-ho, perquè bueno, m'agraden molt les flors i les roses i els centres molt macos tots. Sí, i tant, que hem de repetir. Sempre és bonic de veure-ho, això.
Potser la tercera vegada que vinc. Home, a veure, jo m'agrada ensumar-les, eh? Les flors, m'agrada, les roses m'encanten. Quina m'agrada més de totes? No ho sé, totes.
Totes, no podia triar.
Totes. He de dir que he colat aquí una mica una sorpresa. Bueno, una sorpresa. Bé, aquesta senyora que parlava del president Joan Gabaldà, s'ha de dir que aquest senyor ara ja no hi és, no? Va morir, però de totes maneres ell va presentar-se moltes vegades a concursos i per això parlava d'aquest homenatge i ella és la seva filla, que també és expositora i ha fet també composicions enguany, eh? O sigui,
home,
que t'hi trobes... Això... És algo familiar.
Ara t'anava a dir, no? És una tradició, és que 71 edicions ja del concurs, l'Araceli expositora més de 20 anys, no? En
sí,
més de 20 edicions,
i tant.
O sigui que aquí hi ha molta tradició.
Molta tradició.
Molt bé, doncs escolta, Ruth, moltes gràcies per haver-nos portat una miqueta en aquesta exposició, en aquest concurs, per les flors. El Rafael també, moltes gràcies.
Sí, que ens i tant, que hi continuarà molts anys, diu, si el deixen i si la salut li permet.
I tant, doncs esperem que li permeti. Ruth Guerrero, moltíssimes
molt
gràcies.
Bé, gràcies.
Ens veiem d'aquí uns dies.
Que et vagi molt
gràcies.
Bé, eh? Vinga.
Yeah, there will be an answer. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be.
Para, para, mira el mar. Para, para, mira quina moto d'aigua. Para, para, jo també vull aprendre a pescar. Para, para, vés de capità d'un gran vaixell i navegar tot el dia.
Tot això ho podràs viure a l'11a Fira Marítima de la Costa Daurada a Cambrils. Vine del 17 al 20 de maig a Cambrils i gaudeix de més de 30 activitats per a tots els públics en un entorn únic.
Cada dia, d'una a dues, un magazín amb tot el que necessites per estar al dia. Actualitat, gastronomia, economia, oci, salut, literatura, cinema... Un magazín amb tots els personatges, les veus i les històries més properes. Escolta'ns al 93.5 al Camp i al 98.0 a les Terres de l'Ebre. Cada dia, d'una a dues, migdia a Tarragona. Migdia COPE a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Pràcticament 9 minuts i arribarem a les 2. Encarem la recta final del programa abans de connectar amb els serveis informatius per repassar el més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona. Fem la primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quina és la previsió del temps pel que ens queda de dia, però també per demà. Anna Borrell, molt bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimarts continuarà el cel amb intervals de núvols. S'esperen pluges, ruixats ocasionals, sobretot al nord, on a la tarda han de ser bastant més forts, i amb tempestes. Tindrem avisos grocs encara fins al vespre, tot l'interior avui, per pluges i tempestes intenses d'uns 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures no varien tampoc gaire, avui amb màximes potser una mica més baixes que ahir. Arribarem als 21 graus a Tarragona i al Vendrell, a Reus 23 graus, a Gandesa 25 i a Tortosa 27. El vent continua fluix, variable, amb tendència a bufar de sud durant aquestes hores centrals del dia. Demà dimecres tindrem una jornada ja més assolellada, cel poc ennuvolat, en general amb núvols d'evolució en punts de muntanya. Les temperatures es mantindran, això sí, mínimes de 14 graus a Tarragona i Tortosa, 12 a Reus, 13 al Vendrell i 11 graus a Gandesa. Pel que fa al vent, al sud bufarà mestral al matí, a la tarda fluixarà i a la resta es mantindrà suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora pel que fa a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Seguiment del 100% de la vaga per part dels conductors d'autobusos de Tarragona. Reclamen millors salaris i també que renovi la flota. Denuncien que l'autobús més modern té ja 10 anys. De moment, la ciutat s'ha quedat sense autobusos entre les 10 i les 12 del migdia. La mateixa escena repetirà entre les 4 i les 6 de la tarda i també dijous. Alguns usuaris s'han queixat que no s'han posat cartells a les parades informant de l'aturada i de que no hi havia serveis mínims. Ho ha recollit l'Agència Catalana de Notícies.
I ara estic a esperar-me aquí una hora. Trobo que això no està bé. Jo no ho sabia.
Sí, sé que hi ha problemes i que hi havia vaga, però pensava que hi havia unes línies sí i altres no. No hi ha cap cartell, no hi ha cap informació. Anirem caminant.
Porque, mire, lo primero que tienen que poner es un aviso, me parece a mí, no lo sé.
Y entiendo los motivos y pienso que será beneficio para ellos y beneficio para los que lo usamos, los usuarios. Además, yo he sido una de las que, por problema de rampa, me he quejado en varias ocasiones.
Pues sí, porque los autobuses parece ser que ya son viejos. También los horarios que hacen... i també que no cobren mucho.
L'empresa municipal de transport de Tarragona ha avançat que presentaran una proposta al comitè d'empresa. Creuen que així el conflicte es podrà resoldre. Això sí, ho ha de votar el Consell d'Administració de l'EMT dijous, un cop passin les jornades de vaga. I atenció a aquesta, els Mossos han detingut a la Selva del Camp un home que presumptament havia posat un anunci de feina buscant algú que espiés una excompanya de feina. Suposadament el detingut va publicar un anunci a un portal en línia oferint 300 euros a qui l'ajudés a conduir i vigilar una persona. L'anunci va superar les 200 visualitzacions i diversos usuaris van denunciar el cas als Mossos, que van aconseguir trobar l'home amb l'ajuda d'un usuari que va pretendre estar interessat en l'oferta i va fer d'esquer. Van quedar una benzinera a la Selva del Camp, allà és on els Mossos van detenir l'anunciant que és veí d'aquesta localitat. L'home volia vigilar aquesta excompanya de feina, no ha transcendit amb quina finalitat. Està detingut per un possible delicte de detenció il·legal en grau de temptativa. Avui ha de declarar davant el jutge. I més coses, les obres de l'escola de la Rabassada de Tarragona començaran el proper dimarts. Ho faran després de 10 anys de negociacions. La maquinària arribarà al solar entre dimecres i divendres. Les obres haurien d'estar enllestides pel curs 2020-2021. Encara a Tarragona, l'Ajuntament ha ofert als xiquets un pati interior del consistori per poder assajar, o avançava TAC 12. El pati interior acull ara mateix l'oficina de projectes d'urbanisme a l'edifici de la plaça de la Font. Aquest servei s'ha de traslladar a la Rambla Nova i, per tant, quedarà lliure. Els xiquets de Tarragona han convocat dissabte una assemblea extraordinària a la sala d'actes de l'antiga audiència per tractar el tema. I a Reus, ho acabem de saber, el govern en minoria ha acordat amb el grup de l'oposició del PSC destinar el superàvit de 2017 a construir 3 pavellons a la ciutat. També rebran part del romanent dels pressupostos, els pressupostos participatius si ve el gruix dels 3,4 milions d'euros de superàvit que s'ha generat amb la liquidació dels comptes de 2017 s'injectarà en aquests nous equipaments esportius. S'invertiran 2 milions i mig en 2 poliesportius lleugers dins els centres escolars de la ciutat que es quedaran construïts al 2019. En paral·lel, també es finançarà la redacció del projecte executiu del futur pavelló del Molinet, el segon pavelló municipal que tindrà la ciutat del qual es preveu iniciar les obres l'any vinent. I destacat també en plana econòmica l'impuls al turisme familiar a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre amb una inversió de 3,7 milions d'euros finançada pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional, els FEDER, que es destinaran a projectes de promoció del patrimoni, entre d'altres coses. Per exemple, hi ha la creació d'una platja innovadora que permeti fer activitats a les platges durant tot l'any. També la generació d'experiències al voltant de la vinya, diversificant l'oferta, incloent-hi els més petits, o la promoció de les troballes als jaciments històrics de la Boella, a la Canonja. La Diputació de Tarragona és qui lidera aquest projecte. Escoltem el seu president, Martí Carnicer.
No és el mateix tenir talent de casa que tenir talent de fora. El de casa se sent més compromès amb la regió. I, per tant, tot aquest conjunt de valors se sumen i lliguen una regió que la fa més forta, més innovadora i més competitiva. Fixem-nos que quan parlem de les futures regions del coneixement, parlem d'això, de tenir capacitat innovadora i tenir capacitat de competir en un món global. I, per tant, els instruments els tenim. Tenim la universitat com a productora de talent, tenim centres de recerca, tenim l'estructura empresarial, tenim la societat mobilitzada a favor d'aquesta causa cada vegada més i els agents polítics, les administracions públiques, cada vegada més interrelacionades.
Escoltàvem el president de la Diputació, Josep Poblet. Una i 57 minuts, David Bisbal s'afegeix al cartell del 44è Festival Internacional de Música de Cambrils. El cantant d'Almeria oferirà el seu concert el proper 4 d'agost. Les entrades estan ja a la venda al web del certamen, que es farà del 26 de juliol al 12 d'agost al Parc del Pinaret de Cambrils. David Bisbal se suma a Pastora Soler, al Macaís Earth, Wind & Fire Experience, Hijo de la Luna homenatge a Mecano, Jorge Drexler, Miguel Poveda, Juanes, Sweet California, La Pegatina o Enrique Bumburi, que també passaran per Cambrils.
Sabiendo que ya no estás, si pudiera encontrar una razón que me ayude a entender.
que no vas a volver.
Amb això posem el punt i final al programa d'avui. Recordin que d'aquí una estona el podran trobar ja al web de COPE i també al nostre compte de Twitter, @COPEtarragona. Acabin de passar molt bon dimarts i gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Tornem demà a les 12:20.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.